could feel like a new James Dean. I comb my hair like an old school scene. When I grow up, I wanna be just like me. Lately I've been feeling so
en xarxa, edició matí amb Thaís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Quim Torra s'ha convertit en el primer president de la Generalitat en actiu que és inhabilitat. Un cop la decisió del Suprem es publiqui al BOE i al DOC, i això és qüestió d'hores, un consell executiu encapçalat pel vicepresident Pere Aragonès hauria d'aprovar avui el decret de substitució. S'activarà així un període de govern en funcions que desembocaran unes eleccions en aproximadament uns 4 mesos.
Uns comicis que el 131è president de la Generalitat, en la seva última declaració institucional, ha demanat que es converteixin en un plebiscit sobre l'1 d'octubre. Quim Torra ha garantit que durà la causa a la justícia europea. Mentrestant, avui mateix el Parlament de Catalunya reunirà la mesa per decidir el procediment per la convocatòria d'eleccions, un cop es constati que no hi ha candidat alternatiu a la presidència.
Amb aquesta notícia encapçalem avui el Notícies en xarxa. És dimarts, dia 29 de setembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars destacats de la jornada.
Les mobilitzacions contra la sentència que inhabilita el president Torra s'han succeït arreu del país en les últimes hores. A Barcelona s'han cremat contenidors i hi ha hagut 6 detinguts en la convocatòria del CDR. A capitals com Girona, Tarragona i Lleida s'han llegit manifestos contra la repressió i els dèficits democràtics de la justícia.
Continua caient significativament el risc de rebrot del coronavirus a Catalunya per segon dia consecutiu. La taxa ha baixat més de 20 punts, malgrat que encara es manté en valors molt alts. També ha baixat la velocitat de contagi i es manté estable amb una persona amb capacitat de contagiar-ne una altra de mitjana.
Avui comencen els cribratges massius a escoles i instituts de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Tot plegat mentre Comissions Obreres denuncia que bona part dels centres educatius a Catalunya estan incomplint moltes de les normes de seguretat per fer front a la pandèmia. De fet, avui han convocat protestes per denunciar-ho.
El Consell de Ministres té previst aprovar avui una nova pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 31 de gener del 2021. Govern i sindicats han tancat un principi d'acord després d'una reunió maratoniana. El pacte, però, encara no compta amb el suport de la patronal, que l'ha de validar aquest matí.
En esports, avui arrenca el procés de validació de les signatures de la moció de censura a la directiva del Barça. Aquest matí es constituirà la mesa, formada per 5 membres, i que disposa d'un termini màxim de 10 dies hàbils per comprovar si hi ha les signatures necessàries per convocar els socis a la votació.
Obrim àrea de serveis, situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs l'hora punta continua sent protagonista amb les retencions habituals a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i també als accessos de la ciutat. Ara mateix, amb problemes als enllaços amb l'ús del Papiol des de la P7 i la B23, també força densitat a la pota sud d'entrada a Barcelona, a l'autovia 2, a la B23 per enllaçar amb la Diagonal i a la C32. També problemes en vies principals a la pota nord, a la C58, trams de densitat en tots els sentits entre Sabadell i Barcelona i també aturades a la C31 d'entrada a la ciutat. Al Vallès, retencions en punts habituals de la C-17, de la C-59 i de la C-60 i aturades a les dues rondes de Barcelona ara mateix en tots els sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps. Carme Farnell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs continuem amb pocs canvis, encara amb un ambient fred, amb temperatures de 6-7 graus cap a l'interior, rondant aquests 13-14 graus arran de costa. I s'espera que avui hi hagi aquests núvols als mitjans fins a mig matí. A partir de llavors ha de fer sol i amb una temperatura màxima que avui ha de ser més alta que la d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
En el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Quim Torra. Torra es converteix en el primer president de la Generalitat en actiu que és inhabilitat. Un cop es publiqui al BOE i al Diari Oficial de la Generalitat la decisió del Suprem, un consell executiu encapçalat pel vicepresident Pere Aragonès hauria d'aprovar avui el decret de substitució. S'activarà així un període de govern en funcions que acabarà desembocant en unes eleccions en una data encara per determinar, però que es podria moure entre finals de gener i principis de febrer. Uns comicis que el 131è president de la Generalitat, en la seva última declaració institucional, ha demanat que es converteixin en un plebiscit sobre el referèndum de l'1 d'octubre.
Sí, ho ha fet en una convocatòria solemne, en aquest cas a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i acompanyat per tot el seu govern. El president Torra ha rebutjat la sentència que l'aparta del càrrec, qualificant-la de set de venjança, fruit d'una repressió sense límits. Ha deixat clar que elevarà la batalla judicial a Estrasburg mentre instava la ciutadania a la ruptura democràtica a les urnes per tal de validar el referèndum de 2017.
Ni abandono ni em resigno. I encara menys accepto aquesta sentència que vol enderrocar el govern de Catalunya. Fer-ho seria acceptar que la repressió contra la causa justa de la independència de Catalunya és acceptada per tots nosaltres. Portaré la llibertat d'expressió i la nostra causa d'independència a Europa. I guanyarem. Tindrem l'ocasió d'avançar en aquesta direcció en unes eleccions que se celebraran d'aquí pocs mesos. Han de ser un punt d'inflexió. Han de ser un nou plebiscit i un nou mandat que confirmi el referèndum del 1 d'octubre. És el moment de tornar a sumar forces democràtiques, republicanes i independentistes. Les forces de la llibertat, sí, les forces de la llibertat. Aquesta és la decisió que haurà de prendre la ciutadania a les urnes.
Desenes de persones es concentraven a la plaça de Sant Jaume per acompanyar el president a la sortida del Palau de la Generalitat, un Quim Torra que no atura la seva agenda i aquest matí té prevista una visita als presos independentistes a Lledoners, així com també una reunió telemàtica amb els exiliats.
En paral·lel, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat aquest dimarts reunió de la mesa, on es debatrà el procediment que engegarà el compte enrere cap a les eleccions.
La inhabilitació del president Torra desencadenava ben aviat manifestacions ciutadanes de rebuig arreu de Catalunya. A Barcelona, les entitats sobiranistes canalitzaven la indignació des de les portes de l'Ajuntament en una marxa pel centre de la ciutat. I mentrestant, la protesta convocada pel CDR al centre de Barcelona ha acabat amb alguns contenidors cremats durant el recorregut convocat des dels Jardinets de Gràcia i amb 6 detinguts. Centenars de persones s'han irromput al parc de la Ciutadella, on es troba el Parlament, han aixecat barricades i s'han produït alguns enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra sense, però, que s'hagin arribat a registrar càrregues policials. Cap a les 11 de la nit es dissolia la concentració i els bombers de Barcelona apagaven els últims focs.
I més enllà de la capital catalana, una de les mobilitzacions més nombroses contra la sentència d'inhabilitació del president s'ha viscut a Girona. Unes 1.500 persones han sortit al carrer i s'han concentrat a punts com la plaça del Vi, on l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha llegit un manifest unitari criticant el que ha definit com un segrest de l'estat espanyol.
I és una vergonya democràtica. I sobre el paper, és cert que l'estat espanyol pot dir que és un estat de dret. Sobre el paper. Perquè la realitat és que es tracta d'un estat repressor antidemocràtic i que d'estat de dret no en té absolutament res.
En paral·lel a aquesta manifestació, el CDR n'han protagonitzat una altra. A la plaça 1 d'octubre del 2017 s'hi han cremat banderes espanyoles quan la marxa ha arribat a la subdelegació del govern, on alguns manifestants també han llançat bosses de brossa per damunt de la tanca policial instal·lada per impedir el pas.
A Tarragona, unes 600 persones s'han aplegat a la plaça de la Font en defensa de les institucions catalanes i contra la inhabilitació del president Quim Torra. Un manifest unitari ha reclamat aturar la deriva repressiva i l'alcalde, Pau Ricomà, ha denunciat les nul·les garanties de separació de poders que diu que veu a l'estat espanyol.
És una vergonya i demostra la dependència judicial. Perquè hi hagi un estat de dret, ha d'haver poders independents. I un poder judicial tan escurat, tan parcial, evidentment no es garantia en un estat de dret.
I a Lleida, a la plaça de la Pau, on hi ha la delegació del govern espanyol, ha estat l'epicentre de la protesta que ha mobilitzat unes 300 persones convocades per la taula de la democràcia. S'hi han instal·lat cadires per tal de complir amb les mesures sanitàries i ha comptat amb algunes interpretacions musicals.
Pel que fa a les reaccions polítiques en l'àmbit parlamentari, els socis de govern a la Generalitat han carregat durament contra la inhabilitació i s'han emplaçat a garantir la unitat del govern en funcions fins a la convocatòria electoral. Busquem ara reaccions a aquesta inhabilitació. A aquesta hora parlem amb Eduard Pujol, que és portaveu de Junts per Catalunya al Parlament. Senyor Pujol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem cap a eleccions a finals del mes de gener o principis del mes de febrer. Estem davant d'uns comicis que han de ser un plebiscit per la independència, tal i com ja va demanar ahir el mateix president Quim Torra?
Les explicacions i els raonaments del president Torra en les últimes hores són absolutament impecables. Em sembla que representen molt bé la part d'humanitat, la part grotesca de tot el que ens fa viure la repressió, però que a la vegada tenen una dimensió política molt important, molt transcendent, que haurem d'anar desxifrant de mica en mica, sobretot el seu discurs, la seva intervenció i a la Galeria Gòtica, perquè, insisteixo, ens dona pistes de cap on hem d'anar, pistes molt ben marcades, molt ben definides. És un discurs amb un alt valor polític, però a la vegada la seva intervenció plena d'humanisme, el caràcter 100% Torra que li hem vist aquests 3 anys al capdavant de la Generalitat, doncs en una situació tan dura com aquesta provocada per la repressió espanyola, doncs és on som. Tenim al davant uns comicis, tenim l'obligació de no retrocedir ni un mil·límetre, i això en política es diu anar a les urnes amb un nou horitzó, definir-lo bé, aclarir-lo, compartir-lo amb la ciutadania, i efectivament hem de buscar aquestes eleccions amb caràcter plebiscitari, perquè és cap on ens ha portat l'estat espanyol de 3 a 3 anys, de partir d'una situació on destitueixen un president, no acceptar el resultat, i després de 3 anys de no acceptar el resultat, inhabilitar un altre president. La situació que estem vivint és molt, molt gràficament, li ho explicaré. Si això ho veiéssim de qualsevol punt del món, de qualsevol país del món, molts dels que avui estan a casa seva amagats, plens de vergonya perquè donen suport al govern espanyol o perquè senzillament són franquistes convençuts, es posarien les mans al cap i sortirien a manifestar-se.
Senyor Pujol, ha parlat del que han de representar aquests comicis, però recordem que estan aproximadament 4 mesos més enllà en el calendari. Què n'esperen d'aquest període que s'obre ara mateix, d'aquests 4 mesos d'interinitat, i quin consideren que haurà de ser el rol de Pere Aragonès com a vicepresident, tot i que en funcions de direcció de l'executiu?
La pregunta de les eleccions i el fet que ja acabarem amb eleccions me la feia vostè, i per això m'hi he referit, perquè jo em sento molt més còmode parlant d'avui i demanant a la ciutadania que sobretot intenti interpretar, intenti entendre la repercussió, la gravetat del moment i allà on ens ha portat la repressió espanyola. Em sembla que tots hauríem de fer aquest exercici, cadascú des del seu plantejament ideològic, però em sembla que des de plantejaments ideològics molt diversos, tots acabaríem convenint que la situació que ens toca viure és absolutament extraordinària i, per tant, l'hem de denunciar. Vostè em parlava de com farem la transició d'aquests 4 mesos. Em sembla que hem d'intentar-los aprofitar per continuar l'exercici de responsabilitat del bon govern. Tenim al davant una situació complicadíssima que, evidentment, la judicatura espanyola no ha tingut en compte, que és la gestió de la Covid. És una situació inèdita, molt greu, que ens toca gestionar-la amb tota la responsabilitat del món i amb tota l'eficàcia del món. Aquesta és una part important del moment que ens toca viure. I després hi ha l'oportunitat de fer pedagogia, una vegada més, d'insistir en tots els arguments que ens donen la raó i que és una raó estrictament democràtica. Vam començar tota aquesta aventura de demanar, de fer valer els nostres drets polítics perquè hi havia una situació de tensió en allò que és material, en els béns. El maltracte econòmic a Catalunya, som una potència econòmica que no pot disposar i no pot arribar i no pot servir a tota la seva gent. Però ens han escurat cap a una realitat també duríssima, que és l'absència d'una democràcia plena. És una democràcia a l'espanyola, que no està estandarditzada en els valors que van fundar la Unió Europea ara fa més de 50 anys. Per tant, hem de fer tot aquest esforç de pedagogia, hem d'explicar a la gent per què continuem aquí, per què ha valgut la pena tot allò que hem fet i per què, si volem garantir futurs, doncs hem d'apostar d'una manera clara per la independència de Catalunya.
Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, gràcies per la seva valoració, que passi un bon dia.
A vostès, moltíssimes gràcies.
Adéu, molt bon dia. I afegim ara la veu dels socialistes de Catalunya. Ferran Pedret és diputat al Parlament de Catalunya per aquesta formació i portaveu adjunt. Senyor Pedret, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La notificació de la condemna ahir obre un període d'inflexió i un camí cap a noves eleccions, tot i que Torra va aprofitar el discurs de sortida per fer una nova crida a la ruptura democràtica i a la desobediència civil. Com preveuen amb aquest discurs que seran els pròxims mesos?
Bé, jo crec que l'intent que farà l'espai de Junts per Catalunya, especialment, és el de intentar mantenir la màxima tensió política i social durant els propers mesos. I dic Junts per Catalunya perquè, tot i l'aparença d'unitat estratègica de l'independentisme en un moment com aquest, ja des d'ahir mateix, en diverses tertúlies i debats, volaven baixes entre els socis d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Junts per Catalunya té la intenció d'intentar que durant aquests mesos es redueixi l'avantatge d'Esquerra Republicana en els sondejos. És això.
Senyor Pedret, li volia també preguntar sobre la sentència en si mateixa, sobre la inhabilitació per l'afer de les pancartes. Quina valoració en fan des del Partit dels Socialistes de Catalunya, tenint en compte també que ahir un membre del govern de Sánchez, el ministre Manuel Castells, deia que li semblava exagerada?
A nosaltres el que ens sembla és lamentable que haguem arribat a aquesta situació. I a més per una circumstància fàctica com la que és. Ara bé, a nosaltres ens sembla que l'independentisme no diu la veritat quan diu que se'l condemna per posar una pancarta. Se'l condemna per retirar-la, que pot semblar una subtilesa, però no és el mateix, per no retirar-la. El que es tracta és que en període electoral, en un context electoral, el president de la Generalitat de Catalunya es va negar a atendre una reclamació de la Junta Electoral. Primer la Junta Electoral de Zona, després la Junta Electoral Central. Per tant, a nosaltres ens sembla que ell el que havia d'haver fet era discutir si considerava que aquesta decisió no era oportuna, discutir-la en tots els àmbits en què podia fer-ho, però atendre-la, perquè estem parlant de l'àrbitre electoral en un context electoral. I per tant, el que en el fons Torra ha fet en plena consciència, i així ho acredita les declaracions que va fer davant del TSJC, és, diguem, desafiar les instruccions que li donava un òrgan que tenia plenes competències per demanar-li que fes el que no va fer. Per tant, el resultat probablement entrava dins del càlcul del senyor Torra i ara intenta explotar-lo per allò que els revolucionaris clàssics en deien aguditzar les contradiccions.
Ferran Pedret, diputat del PSC al Parlament de Catalunya i portaveu adjunt, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa per aquesta valoració sobre la inhabilitació de Quim Torra. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Encara en clau judicial, el jutjat penal número 2 de Manresa ha condemnat l'exregidor Jordi Pessarrodona a 14 mesos d'inhabilitació i també a abonar una multa de 2.100 euros en considerar-lo culpable d'un delicte greu de desobediència a l'autoritat. Se l'acusa d'haver impedit l'accés de la Guàrdia Civil a l'escola Juncadella de Sant Joan de Vilatorrada per endur-se les urnes el 1 d'octubre. La sentència considera que Pessarrodona va utilitzar la seva reputació social per impedir l'accés a la Guàrdia Civil. Després de conèixer la sentència, el mateix Pessarrodona ha assegurat que l'únic que busca la justícia espanyola és castigar tot un poble i desactivar el procés independentista.
En un lloc a la sentència es veu que el jutge parla de 6 mesos, però després me'n posa 14. Per tant, aquí és on veiem que potser ja el tenien fins i tot escrit. I es veu molt la persecució quan treuen la sentència el mateix dia, a la mateixa hora que la treuen del president Torra. O sigui que realment és un dia que el que volien era tornar a demostrar que es castiga l'independentisme. El dia del judici a la Tamara Carrasco, el mateix dia que inhabiliten el president Torra, també fan la meva inhabilitació.
I el judici contra Tamara Carrasco ha quedat vist per sentència, acusada d'un delicte d'incitació de desordres públics. La Fiscalia manté la petició de 7 mesos de presó per haver donat directrius al CDR per dur a terme accions reivindicatives. En canvi, la defensa de Carrasco demana la seva absolució. Durant el judici, l'acusada ha explicat que se sent víctima d'una operació d'estat i s'ha declarat innocent.
I hem passat de terrorisme a imputada per incitació a desordres públics, que en certa manera des de fora es veia com un mal menor. Es rebaixen els càrrecs i la petició de presó. Però és que jo crec que no estic aquí asseguda per les meves accions, sinó per qui sóc i per com penso.
Caiguda pronunciada del risc de rebrot de coronavirus a Catalunya, la taxa se situa ara en els 172 punts. Són 22 punts menys que en el passat balanç, però encara es manté en valors molt alts. També ha baixat la velocitat de contagi, que s'estabilitza al voltant de l'1. Pel que fa als nous positius detectats en prova PCR, se n'han comunicat 630 casos més. S'han sumat 14 noves defuncions des del passat recompte, mentre que el volum de pacients ingressats amb Covid es manté constant.
I a partir d'avui comencen també cribratges massius en diferents escoles de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'inicia en aquestes dues ciutats per densitat de població i per casos confirmats. A l'Hospitalet de Llobregat, en concret, les proves arrenquen al barri de la Florida. Ens amplia la informació la Montse Quiñonero des de Televisió de l'Hospitalet. Bon dia, Montse.
Bon dia. Comencen a l'Hospitalet els cribratges massius als centres escolars. Avui es realitzaran a l'Institut Eduard Fontserè i demà serà el torn de l'escola Joaquim Ruyra, dos centres ubicats al barri de la Florida. Una actuació que es podria ampliar a d'altres centres de la ciutat encara per concretar, tal com ha anunciat el tinent d'alcalde d'Equitat i Drets Socials, Jesús Osillos.
I sobre los cribrajes de escuelas, el departament nos ha concretado o ha anunciado y concretado en dos. Aunque parece ser que también en los próximos días tienen intención de realizar algunos otros más.
La Generalitat ha previst de fer-ne 5.000 proves entre l'Hospitalet i Barcelona. Aquest fet destaparà nous positius asimptomàtics i, per tant, es preveu que es tanquin més grups escolars en les properes setmanes.
Més qüestions. El Consell de Ministres té previst aprovar avui la quarta pròrroga dels ERTOs fins al 31 de gener de l'any que ve. Després de més de 10 hores de reunió, govern i sindicats han tancat un principi d'acord per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació provocats per la Covid. Aquest matí la direcció de la patronal ha d'avaluar l'última proposta de l'executiu.
Sí, aquest acord de prolongació dels ERTO podria beneficiar més de 170.000 treballadors a Catalunya i també més de 35.000 empreses, segons les darreres dades de Seguretat Social. Tot i això, al llarg de la pandèmia han passat ja per algun expedient de regulació més de 800.000 empleats a Catalunya. Ens amplia aquesta informació la Diana Bermejo.
Hores d'ara, prop d'un 30% dels treballadors catalans hauria passat per algun expedient de regulació des de principis d'any, si comparem amb les persones que hi havia afiliades a Catalunya just abans de l'inici de la pandèmia. En total, segons dades de l'Observatori del Treball, del gener a l'agost, més de 841.000 treballadors haurien patit algun expedient a Catalunya. La majoria serien expedients de suspensió temporal, més de 100.000 serien reduccions de jornada i prop de 4.500 serien acomiadaments col·lectius. Segons les dades més actualitzades de la Seguretat Social, a 31 d'agost a Catalunya encara hi havia més de 170.000 empleats inclosos en ERTOs, 144.000 dels quals s'haurien registrat a la província de Barcelona. I en total encara hi hauria més de 37.500 empreses amb algun treballador en ERTO. Els sectors que més haurien patit l'impacte de la pandèmia en nombre de treballadors acomiadats temporalment serien els dels serveis de menjar i begudes, on es troba la restauració, el comerç i la fabricació de vehicles.
I no deixem l'àmbit laboral encara, perquè la plantilla de Robert Bosch fa avui la segona vaga de 24 hores contra el tancament de la planta de Castellet i la Gornal. Entren aquesta setmana en l'etapa més dura de les negociacions, on esperen aconseguir que la direcció allargui al màxim el tancament de la fàbrica per negociar una millor sortida pels seus 300 empleats. La plantilla es manifesta a Barcelona aquest matí. Aquest matí començarà el recompte de signatures de la moció de censura a la directiva del Barça. La mesa quedarà constituïda amb 5 membres. Per part del club hi formaran part els directius Marta Plana i Jordi Argemí. Els membres de la plataforma impulsora de la moció seran Jordi Ferrer i Josep Triadó, i estarà presidida per Josep Maria Vallbona de la Federació Catalana. Disposaran de 10 dies per validar les prop de 27.000 signatures recollides. Si es verifiquen un mínim de 16.521, es declararà admesa la sol·licitud i es requerirà a la Junta Blaugrana que convoqui la votació, que s'haurà de fer en un termini no inferior a 10 dies hàbils ni superior a 20.
La superdivisió masculina de tennis taula començarà al gener i no a l'octubre. La decisió de la Federació Espanyola ha estat ben rebuda per tots els clubs perquè veien pràcticament impossible que la Lliga es pogués desenvolupar amb normalitat. A més, si s'hagués començat el mes vinent, hagués estat complicat també poder comptar amb els jugadors estrangers. Iker González és jugador del CER L'Escala.
Volia començar el gener per als estrangers perquè és difícil que vingui aquí a Espanya, i també perquè quan tornin al seu país s'haurien de confinar i és bastant liós, i per precaució hem decidit de començar el gener, i per mi és correcta aquesta decisió per la salut de tothom. I també a l'octubre jo crec que s'haguessin aplaçat molts partits pel coronavirus i s'hagués gastat molts de diners també entre tots els clubs i la federació.
El Festival de Curtmetratge sobre Salut Mental, el PsiCurt, s'aproparà a la ciutadania gràcies a TAT12. Per primera vegada, la televisió pública del Camp de Tarragona emetrà alguns dels curtmetratges perquè tothom els pugui gaudir. Aquesta cinquena edició, doncs, tindrà un format telemàtic i també presencial. L'esdeveniment es farà entre el 5 i l'11 d'octubre. En té els detalls en Jordi Murtró, de TAC12.
Uns espectadors que poden premiar un film a través del seu vot. Per aquesta cinquena edició s'han presentat més de 300 curtmetratges, 46 dels quals han estat seleccionats pel concurs.
Hem tingut la sort que cada any tenim un ventall de curts que no es queden només tancats en un àmbit concret, sinó que afortunadament permeten veure tot aquest ventall tan ampli.
Un any més també s'aposta pel vessant educatiu a través de dos guardons destinats a curtmetratges creats per a joves. Per l'Ajuntament de Tarragona, la tasca del PsiCurt és fonamental per trencar estigmes sobre la salut mental.
Sembla que els problemes de salut mental no siguin tan importants com els de salut física, quan en canvi moltes vegades són problemes que es cronifiquen, que duren molts anys i que a més han de patir moltes vegades la incomprensió social.
La inauguració del festival serà el 5 d'octubre amb la projecció de Litus. La cita s'allargarà fins l'11 d'aquell mateix mes. Aquest any, com a novetat, també es faran projeccions a Reus.
Conèixer l'evolució de l'univers artístic del gravat des del segle XX al XXI, amb obres d'artistes de primer ordre com Renoir, Picasso o Andy Warhol. Aquest és l'objectiu de la mostra de París a Nova York, gravats de la col·lecció Jalong Viladegut, que es poden visitar fins l'1 de novembre a l'Espai Muixart de Martorell.
Xarxa de comunicació local.
Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat, Diputació de Barcelona. Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Les bandes sonores són una part invisible i a la vegada imprescindible de les pel·lícules. Són moltes les melodies que han quedat per sempre lligades a un llargmetratge i ens hi transporten automàticament. Però això s'ha fet des d'abans que el cinema tingués so, de quan les pel·lícules eren mudes i un pianista acompanyava les imatges tocant en directe. El que és més nou és posar una banda sonora a una ciutat, omplir-la de música que vagi a conjunt amb els seus carrers, places i racons. Això és exactament el que farà el primer cap de setmana d'octubre al festival Musiquem Lleida. La 15a edició d'aquesta proposta arriba, com és natural, condicionada per la situació de pandèmia, però amb una programació de qualitat a base de concerts gratuïts de petit format amb artistes de proximitat. Bernat Giribet, Genís Bagès, Laura Ferrer, Esporàdic Brass i Muom, a qui escoltem de fons, són alguns dels músics que podreu trobar al llarg dels 3 dies de Musiquem Lleida. 15a edició de Musiquem Lleida, del 2 al 4 d'octubre, als carrers de Lleida. Més informació al web dels organitzadors, coralshalom.cat. Shalom, escrit amb S i H.
La
xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, Quim Torra s'ha convertit en el primer president de la Generalitat en actiu que és inhabilitat un cop la decisió del Suprem es publiqui al BOE i al DOC, i això és qüestió d'hores. Un consell executiu encapçalat pel vicepresident Pere Aragonès hauria d'aprovar avui el decret de substitució. S'activarà així un període de govern en funcions que desembocarà en unes eleccions en aproximadament 4 mesos.
Sí, uns comicis que el 131è president de la Generalitat en la seva última declaració institucional ha demanat que es converteixin en un plebiscit sobre l'1 d'octubre. Quim Torra ha garantit que durà la causa a la justícia europea. Mentrestant, avui mateix el Parlament de Catalunya reunirà la mesa per decidir el procediment per la convocatòria d'eleccions, un cop es constati que no hi ha candidat alternatiu a la presidència.
Aquesta és la informació destacada d'aquest dimarts, dia 29 de setembre, i al punt de 8:45 del matí repassem també més notícies en forma de titulars.
Les mobilitzacions contra la sentència que inhabilita el president Torra s'han succeït arreu del país en les últimes hores. A Barcelona s'han cremat contenidors i hi ha hagut 6 detinguts en la convocatòria del CDR. A capitals com Girona, Tarragona i Lleida s'han llegit manifestos contra la repressió i els dèficits democràtics de la justícia.
Continua caient significativament el risc de rebrot del coronavirus a Catalunya per segon dia consecutiu. L'atac s'ha baixat més de 20 punts, malgrat que encara es manté en valors molt alts. També ha baixat la velocitat de contagi i es manté estable amb una persona amb capacitat de contagiar-ne una altra de mitjana.
Avui comencen els cribratges massius a escoles i instituts de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Tot plegat mentre Comissions Obreres denuncia que bona part dels centres educatius a Catalunya estan incomplint moltes de les normes de seguretat per fer front a la pandèmia. De fet, avui han convocat protestes per denunciar-ho.
El Consell de Ministres té previst aprovar avui una nova pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 31 de gener del 2021. Govern i sindicats han tancat un principi d'acord després d'una reunió maratoniana. El pacte, però, encara no compta amb el suport de la patronal, que l'ha de validar aquest matí. En uns minuts buscarem la valoració dels sindicats a aquest preacord.
En esports, avui arrenca el procés de validació de les signatures de la moció de censura a la directiva del Barça. Aquest matí es constituirà la mesa formada per 5 membres i que disposa d'un termini màxim de 10 dies hàbils per comprovar si hi ha les signatures necessàries per convocar els socis a la votació.
Alguns dels curtmetratges del Festival sobre Salut Mental, el Psicurt, es podran veure per la televisió pública del Camp de Tarragona, TAC12. La 5a edició, que se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre, tindrà un format telemàtic i també presencial.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Es converteix en el primer president de la Generalitat en actiu que és inhabilitat. Un cop es publiqui al BOE i al Diari Oficial de la Generalitat la decisió del Suprem, un consell executiu encapçalat pel vicepresident Pere Aragonès hauria d'aprovar avui el decret de substitució. S'activarà així un període de govern en funcions que acabarà desembocant en unes eleccions, en una data encara per determinar, però que es podria moure entre finals del mes de gener i principis de febrer. Uns comicis que el 131è president de la Generalitat en la seva última declaració Democràcia Institucional ha demanat que es converteixin en un plebiscit sobre el referèndum de l'1 d'octubre.
Sí, ho ha fet en una convocatòria, en aquest cas solemne, a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i acompanyat per tot el seu govern. El president Torra ha rebutjat la sentència que l'aparta del càrrec, qualificant-la de set de venjança i també fruit d'una repressió sense límits. Ha deixat clar que elevarà la batalla judicial a Estrasburg mentre instava la ciutadania a la ruptura democràtica a les urnes per validar el referèndum del 2017.
Ni abandono ni em resigno i encara menys accepto aquesta sentència que vol enderrocar el govern de Catalunya. Fer-ho seria acceptar que la repressió contra la causa justa de la independència de Catalunya és acceptada per tots nosaltres. Portaré la llibertat d'expressió i la nostra causa d'independència a Europa. I guanyarem. Tindrem l'ocasió d'avançar en aquesta direcció en unes eleccions que se celebraran d'aquí pocs mesos. Han de ser un punt d'inflexió. Han de ser un nou plebiscit i un nou mandat que confirmi el referèndum del 1 d'octubre. És el moment de tornar a sumar forces democràtiques, republicanes i independentistes. Les forces de la llibertat, sí, les forces de la llibertat. Aquesta és la decisió que haurà de prendre la ciutadania a les urnes.
Desenes de persones es concentraven a la plaça de Sant Jaume per acompanyar el president a la sortida del Palau de la Generalitat, un Quim Torra que no atura la seva agenda i aquest matí té prevista una visita als presos independentistes de Lledoners, així com també una reunió telemàtica amb els exiliats.
En paral·lel, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat aquest dimarts reunió de la mesa, on es debatrà el procediment que engegarà el compte enrere cap a les eleccions.
La inhabilitació del president Torra desencadenava ben aviat manifestacions ciutadanes de rebuig arreu de Catalunya. A Barcelona, les entitats sobiranistes canalitzaven la indignació des de les portes de l'Ajuntament en una marxa pel centre de la ciutat. I mentrestant, la protesta convocada pel CDR al centre de la capital catalana ha acabat amb alguns contenidors cremats durant el recorregut convocat des dels Jardinets de Gràcia i també amb 6 detinguts. Centenars de persones han irromput al parc de la Ciutadella, on es troba el Parlament, han aixecat barricades i s'han produït alguns enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra, sense però que s'hagin arribat a registrar càrregues policials. Cap a les 11 de la nit es dissolia la concentració i els bombers de Barcelona apagaven els últims focs.
Doncs més enllà de la capital catalana, una de les mobilitzacions més nombroses contra la sentència d'inhabilitació del president s'ha viscut a Girona. Unes 1.500 persones han sortit al carrer i s'han concentrat a punts com la plaça del Camp. En paral·lel a aquesta manifestació, el CDR també n'han protagonitzat una altra a la plaça 1 d'octubre de 2017. S'hi han cremat banderes espanyoles quan la marxa ha arribat a la subdelegació del govern, on alguns manifestants també han llançat bosses de brossa per damunt de la tanca policial instal·lada per impedir el pas.
A Tarragona, unes 600 persones s'han aplegat a la plaça de la Font en defensa de les institucions catalanes i contra la inhabilitació del president Quim Torra. Un manifest unitari ha reclamat aturar la deriva repressiva.
I a Lleida, a la plaça de la Pau, on hi ha la delegació del govern espanyol, ha estat l'epicentre de la protesta que ha mobilitzat unes 300 persones convocades per la taula de la democràcia. S'hi han instal·lat cadires per complir amb les mesures sanitàries i ha comptat també amb algunes interpretacions musicals.
I pel que fa a les reaccions polítiques en l'àmbit parlamentari, els socis de govern a la Generalitat han carregat durament contra la inhabilitació i s'han emplaçat a garantir la unitat del govern en funcions fins a la convocatòria electoral. I de la seva banda, l'oposició assegura que cal acceptar les sentències judicials. Sònia Sierra, portaveu adjunta de Ciutadans al Parlament, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir deia el senyor Carrizosa que s'ha fet justícia. Entenem que estan satisfets amb la sentència. Consideren que calia inhabilitar el president per haver deixat la pancarta al balcó de la Generalitat?
A veure, en primer lloc, ja sabeu que nosaltres normalment no comentem les decisions judicials. Nosaltres acatem totes les decisions judicials, ens agradin o no. Però en aquest cas considerem que s'ha fet justícia, com deia el senyor Carrizosa, i que han guanyat la llibertat i la igualtat. La llibertat de tots els catalans a que ningú trepitgi els seus drets i la igualtat perquè tots els ciutadans hem de ser iguals davant la llei. El senyor Torres pensava que ell, per ser president, no era igual a la resta dels ciutadans, però la justícia l'ha demostrat que sí. També m'agradaria dir que el senyor Torra marxa com va arribar, amb l'apreteu, apreteu. Si pensem, mai a Catalunya hi havia hagut tants aldarulls i tan forts i de, com durant aquest mandat del senyor Torra, no? Ha estat un mandat, això, que l'únic que s'ha hagut fer és dividir i és dir a la gent que desobeixi les lleis que suposadament ell hauria de fer complir, i ha estat un mandat horrible que el que ha de fer ara el senyor Torrent és no blocar el Parlament, que és el que pretenen fer els polítics separatistes, posant en marxa els procediments perquè puguem anar a votar, que comenci un nou període, perquè en plena pandèmia, sempre, però més en plena pandèmia, els catalans els mereixem que els governants parlin de sanitat, d'educació, d'atur, de crear llocs de treball, d'intentar ajudar totes les persones que s'ho estan passant tan malament, de veure què es fa amb les residències, què ha passat durant tota aquesta pandèmia amb les persones grans. D'això hauríem d'estar parlant i no dels problemes judicials d'un president que va decidir saltar-se a la llei.
El que passa que ara sí que quedarà una situació d'interinitat fins que es convoquin aquestes eleccions a finals del mes de gener o principis del mes de febrer. Vostè feia referència a la pandèmia. És ideal que en el context en el que estem estiguem en aquesta situació de provisionalitat amb un govern sense president?
Nosaltres ja sabem el que significa tenir un Parlament blocat, perquè ja l'hem viscut, per les desavinències entre els polítics separatistes van decidir tancar el Parlament durant una temporada a l'inici d'aquesta legislatura, i no volem que això torni a passar, no volem que el senyor Torrent demori aquesta situació, i per això nosaltres ja vam començar a parlar amb la resta de partits de l'oposició per proposar un candidat i que comenci el compte enrere perquè les eleccions siguin el més aviat possible, perquè evidentment tots els catalans ens mereixem tenir un president i que aquest president governi per tothom.
Sònia Sierra, portaveu adjunta de Ciutadans al Parlament, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa per fer aquesta valoració poques hores després de conèixer la inhabilitació del president Quim Torra. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, que vagi molt bé.
Més qüestions. Caiguda pronunciada del risc de rebrot de coronavirus a Catalunya. La taxa se situa ara en els 172 punts. Són 22 punts menys que en el passat balanç, però encara es manté en valors molt alts. També ha baixat la velocitat de contagi, que s'estabilitza al voltant de l'1. Pel que fa als nous positius detectats en prova PCR, se n'han comunicat 630 casos més. S'han sumat també 14 noves defuncions des del passat recompte, mentre que el volum de pacients ingressats amb Covid es manté constant.
A partir d'avui comencen cribratges massius en diferents escoles a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i es fan aquestes dues ciutats per densitat de població i també per casos confirmats. A Manlleu, on es van fer els primers testos massius a una escola, prop del 5% de les persones que s'han fet la prova PCR han donat positiu. És un percentatge superior al registrat a d'altres punts de Catalunya. Busquem els detalls en aquesta crònica d'Isaac Moreno des del Nou Televisió.
L'Ajuntament de Manlleu està buscant espais que es puguin habilitar com a allotjament per passar la quarantena a les persones amb Covid-19 que no poden complir l'aïllament amb garanties a casa seva. S'ha detectat que l'alta densitat de població al barri de l'Erm i els pisos sobreocupats podrien dificultar les quarantenes de persones que donen positiu en el cribatge massiu. El consistori treballa amb els departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, amb aquest objectiu, que podria passar per albergs propers a Manlleu o per un espai dins del mateix municipi.
Tinguem alternatives d'habitatge per aquestes quarantenes. Això ja, des d'ahir al vespre hem començat a treballar-hi i ja tenim algunes opcions sobre la taula, i creiem que també és una resposta que hem de donar les institucions a la ciutadania.
La posada en marxa d'aquest servei ha d'anar en paral·lel a l'increment dels gestors de Covid-19 que treballen a l'àrea bàsica de salut de Manlleu i hem de dedicar personal a fer el seguiment dels positius que facin la quarantena a casa per garantir que es compleixin. Els primers resultats provisionals del cribratge al casal cívic Frederic Montseny assenyalen que el percentatge de positius asimptomàtics és de prop del 5%.
El Consell de Ministres té previst aprovar avui la quarta pròrroga dels ERTOs fins al 31 de gener de l'any que ve. Després de més de 10 hores de reunió, govern i sindicats han tancat un principi d'acord per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació provocats per la Covid. Aquest matí la direcció de la patronal ha d'avaluar l'última proposta de l'executiu.
Sí, un acord sobre la prolongació dels ERTO que podria beneficiar més de 170.000 treballadors a Catalunya i també més de 35.000 empreses, segons les darreres dades de la Seguretat Social. Tot i això, al llarg de la pandèmia han passat ja per algun expedient de regulació més de 800.000 empleats a Catalunya. Ens amplia aquesta informació la Diana Bermejo.
hores d'ara, prop d'un 30% dels treballadors catalans hauria passat per algun expedient de regulació des de principis d'any, si comparem amb les persones que hi havia afiliades a Catalunya just abans de l'inici de la pandèmia. En total, segons dades de l'Observatori del Treball, del gener a l'agost, més de 841.000 treballadors haurien patit algun expedient a Catalunya. La majoria serien expedients de suspensió temporal, més de 100.000 serien reduccions de jornada i prop de 4.500 serien acomiadaments col·lectius. Segons les dades més actualitzades de la Seguretat Social, a 31 d'agost a Catalunya encara hi havia més de 170.000 empleats inclosos en ERTOs, 144.000 dels quals s'haurien registrat a la província de Barcelona. I en total, encara hi hauria més de 37.500 empreses amb algun treballador en ERTO. Els sectors que més haurien patit l'impacte de la pandèmia en nombre de treballadors acomiadats temporalment serien els dels serveis de menjar i begudes, on es troba la restauració, el comerç i la fabricació de vehicles.
I no deixem l'àmbit laboral encara, perquè la plantilla de Robert Bosch fa avui la segona vaga de 24 hores contra el tancament de la planta de Castellet i la Gornal. Entren aquesta setmana en l'etapa més dura de les negociacions, on esperen aconseguir que la direcció allargui al màxim el tancament de la fàbrica per tal de negociar una millor sortida pels seus 300 treballadors. Una plantilla que aquest matí es manifesta a Barcelona. Ens amplia la informació Sergi Anson, des de Penedès Televisió.
Els treballadors de Robert Bosch, a Castellet i la Gornal, entren aquesta setmana en el període més dur de la negociació per intentar salvar els seus llocs de treball. Els representants del comitè d'empresa van explicar que cal tenir present que l'actual situació de conflictivitat laboral l'ha provocat l'empresa, ja que la plantilla ha estat molts anys fent sacrificis. Ara, davant la voluntat de direcció de mantenir el tancament de la planta, el president del comitè, Carlos Teruel, apunta que s'ha de plantejar altres objectius, com mirar d'allargar el moment del tancament per trobar la millor sortida per als treballadors. La segona jornada de vaga és avui, dimarts, coincidint amb la reunió del període de consultes de l'expedient. Per això han convocat a la plantilla a concentrar-se aquest matí i fins les dues del migdia davant l'hotel Barceló Sants. La darrera jornada serà aquest dijous, coincidint amb la reunió entre les parts amb la mediació de l'administració.
Les festes de tardor a Lleida acaben avui. Des del passat dia 25 hi ha hagut propostes per a tothom i amb totes les garanties sanitàries. L'epicentre de les celebracions ha estat la plaça de Sant Joan i els Camps Elisis. Parlem ara d'aquesta qüestió, d'aquest balanç, amb els companys de Lleida Televisió per veure com han anat aquests 4 dies. Carlos Rodríguez i Eva Cortijo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia des de Lleida. Doncs sí, com dèieu, han estat unes festes majors adaptades a aquesta situació. Una plaça d'en Joan, on ens trobem ara mateix, que ha sigut l'epicentre dels actes més culturals, i uns Camps Elisis on s'han deixat els actes més musicals. Avui s'ha de fer el seguici de festa major, que és l'acte principal de l'últim dia. Un seguici que també ha hagut de canviar. Generalment el que feia eren en totes les colles de cultura popular participaven anant pel carrer Major i fent les seves actuacions. En aquesta ocasió se farà tota la plaça Sant Joan amb aforament limitat, amb prèvia reserva d'entrada, i cada colla tindrà el seu horari per entrar a plaça, fer la seva actuació i després doncs sortir per un altre punt i no trobar-se. Per analitzar tot això tenim el Xavier Ramon, que és el president dels bastoners del Pla de l'Aigua de Lleida. Xavier, unes festes majors, ja ho dèiem, adaptades a aquesta situació.
Exacte, aquest any no hem pogut fer les actuacions que teníem previstes, com per exemple el seguici que anàvem pels carrers de la ciutat, pel carrer Major, i acabàvem aquí, a la plaça Sant Joan. Aquest any haurem de fer sol la passada de lluïment, com se feia fa molts anys aquí a Lleida, però és el que toca. Si no ho fem així, preferim fer-ho a no fer-ho.
Un lluïment que el que ha fet l'Ajuntament ha sigut donar diferents hores. Vosaltres, en el vostre cas, teniu hora exactament a les 11:50. Explica'ns una mica quins protocols heu de seguir, perquè els teniu molt ben marcats, no?
Exacte, nosaltres, com has dit, hem d'estar aquí a les 11:50, que és quan ballarem, però també per poder ballar hem hagut de seguir uns protocols, com per exemple la desinfecció del vestuari, dels bastons, deixar l'hidroalcohòlic quan comencem. També hem hagut de signar un paper d'autoresponsabilitat, el qual si tenim símptomes no podem ballar. Hem hagut de fer també una llista de totes les persones que som, amb els telèfons, per si hi hagués algun cas de Covid, poder-nos aïllar. Però bé, preferim tindre feina i poder ballar.
Se us fa estrany actuar d'aquesta manera?
Sí, és una mica diferent, perquè no acostumem a ballar mai amb mascareta, i llavors saltar i cridar i amb mascareta, al final notes com una mica d'agòbio, de necessites respirar, però nosaltres ja portem unes quantes actuacions, uns quants assajos i ens hem estat acostumant.
M'explicaves també que una altra de les coses que us ha impedit aquesta pandèmia és estrenar un ball que portàveu temps assajant, el Ball de Valencians, que s'ha recuperat a Lleida i que l'havíeu d'estrenar.
Exacte, amb una altra entitat estàvem recuperant el Ball de Valencians i 140 anys després de la seva, que l'estàvem a punt de recuperar, ha hagut de vindre la Covid-19 per dir no, us heu d'esperar un altre any més, com a mínim, perquè potser l'any que ve tampoc el podem ballar, però és el que passa.
Doncs Javier, moltes gràcies, que vagi molt bé l'actuació d'avui davant un públic amb prèvia reserva d'entrada, que vagi molt bé aquesta actuació. Doncs ja ho veieu, unes festes majors de Lleida que s'han celebrat, que s'estan celebrant, però que han estat, això sí, una mica més petites del que és habitual.
Gràcies, companys de Lleida Televisió, per aquest balanç de les festes de tardor. També m'agrada qüestió. Recuperem el tema d'obertura de l'informatiu d'aquest dimarts, la inhabilitació de Quim Torra, i afegim ara la reacció, la veu d'Esquerra Republicana. Dionís Guiteres, portaveu d'aquesta formació, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valoren des d'Esquerra el discurs que va fer ahir el president Torra? Els hauria agradat que les seves paraules no se situessin en el terreny de la confrontació amb l'estat espanyol?
Bé, jo crec que va ser una declaració absolutament comprensible. La injustícia que s'ha fet, bé, és que no té nom. Com s'ha de respondre davant d'una situació com aquesta, no? On es pot inhabilitar un president escollit democràticament a través d'una junta electoral? És que l'aberració supera el que pugui haver dit el president en aquest discurs, que s'entén perfectament.
Assumeixen també que les properes eleccions han de ser unes eleccions, uns comicis plebiscitaris sobre el referèndum de l'1 d'octubre i sobre la independència, com va dir el president?
No només aquesta propera contesa electoral, sinó que el que volem, i així també ho explicava l'Oriol i la Marta en el seu llibre, no? Han de ser totes les properes eleccions, les que siguin un plebiscit sobre l'1 d'octubre i sobretot demostrar aquest muscle que té l'independentisme, que supera la barrera del 50%, sostingudament al llarg de diferents eleccions.
S'obre ara un període en què el vicepresident Pere Aragonès d'Esquerra assumirà atribucions de direcció de govern. Això els situa, la seva formació política, en bona posició de cara als comicis del mes de febrer?
No volem valorar-ho com pugui ser útil o no per un partit, per al nostre partit, en les properes conteses electorals. El que volem i el que pretenem, i per això aquest pacte amb Junts per Catalunya, és que hi hagi un govern, aquest trànsit pugui tenir un govern fort que pugui superar no només la repressió, que s'ha demostrat que segueix en el seu màxim nivell, sinó aquesta situació de pandèmia, aquesta situació de crisi econòmica i sanitària que viu el país, i els ciutadans no haurien de notar cap tipus de canvi, sinó que estiguin amb la tranquil·litat de que qui governa, qui pren decisions cada dia, doncs les fa amb unitat, amb força i amb tota l'energia, perquè el tràngol que ve és prou important, prou dur, com perquè sobre la ciutadania tingui la impressió de que no governa.
I li volíem també preguntar sobre una altra qüestió, com hauria d'avançar durant aquests mesos d'interinitat, de provisionalitat i de transició, la taula de diàleg, si és que pot avançar o ha de quedar en suspens fins que es facin noves eleccions i es formi un nou govern.
No ens semblaria gens adient que aquesta taula de diàleg, que fa tant de temps que hauria d'haver engegat una altra vegada, ara encara es demori més. El diàleg per nosaltres és importantíssim, és la base de sortir d'aquest atzucat. Sense diàleg no podrem sortir-ne mai. Per tant, insistim en el govern espanyol de que segui d'una vegada i que la convoqui i posem-nos a treballar tots ja.
Dionís Guiteres, portaveu d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per la seva valoració. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Aquest matí començarà el recompte de signatures de la moció de censura a la directiva del Barça. La mesa quedarà constituïda amb 5 membres. Per part del club hi formaran part els directius Marta Plana i Jordi Argemí. Els membres de la plataforma impulsora de la moció seran Jordi Ferrer i Josep Triadó, i estarà presidida per Josep Maria Vallbona, de la Federació Catalana. Disposaran de 10 dies per validar les prop de 27.000 signatures recollides. Si es verifiquen un mínim de 16.521, es declararà admesa la sol·licitud i es requerirà a la Junta Blaugrana que convoqui la votació, que s'haurà de fer en un termini no inferior a 10 dies hàbils ni superior a 20.
La superdivisió masculina de tenis taula començarà al gener i no a l'octubre. La decisió de la Federació Espanyola ha estat ben rebuda per tots els clubs, perquè venien pràcticament i veien pràcticament impossible que la Lliga es pogués desenvolupar amb normalitat. A més, si hagués començat el mes vinent, hagués també estat complicat poder comptar amb els jugadors estrangers.
El Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, el PsiCur, s'aproparà a la ciutadania gràcies a TAC12. Per primera vegada, la Televisió Pública del Camp de Tarragona emetrà alguns dels curtmetratges perquè tothom els pugui gaudir. Aquesta cinquena edició, doncs, tindrà un format telemàtic i també presencial. L'esdeveniment se celebrarà del 5 a l'11 d'octubre. En té els detalls el company Jordi Murtró, de TAC12.
Uns espectadors que poden premiar un film a través del seu vot. Per aquesta cinquena edició s'han presentat més de 300 curtmetratges, 46 dels quals han estat seleccionats pel concurs.
Hem tingut la sort que cada any tenim un ventall de curts que no es queden només tancats en un àmbit concret, sinó que afortunadament permeten veure tot aquest ventall tan ampli.
Un any més també s'aposta pel vessant educatiu a través de dos guardons destinats a curtmetratges creats per a joves. Per l'Ajuntament de Tarragona, la tasca del PsiCurt és fonamental per trencar estigmes sobre la salut mental.
Sembla que els problemes de salut mental no siguin tan importants com de salut física, quan en canvi moltes vegades són problemes que es cronifiquen, que duren molts anys i que a més han de patir moltes vegades la incomprensió social.
La inauguració del festival serà el 5 d'octubre amb la projecció de Litus. La cita s'allargarà fins l'11 d'aquell mateix mes. Aquest any, com a novetat, també es faran projeccions a Reus.
Conèixer l'evolució de l'univers artístic del gravat des del segle XX al XXI, amb obres d'artistes de primer ordre, com Renoir, Picasso o Andy Warhol. Aquest és l'objectiu de la mostra De París a Nova York, gravats de la col·lecció Jalong Viladegut, que es pot visitar fins l'1 de novembre a l'Espai Muixart de Martorell.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La xarxa de comunicació local.
Escolta la música que sempre t'ha agradat. No cal seguir les modes i sense perdre la curiositat. Sorprendre que la clau està en comprendre que tot rau en fer el que sentis sense por. I no t'espantis si venen canvis, no. Pensa que diuen que som sempre per millor. I si la sort no et fa cas, jo et seguiré a cada pas. No tinc la resposta, sovint a mi em costa, però aquí em trobaràs. Tu tira, segueix l'instint que et fa seguir somiant.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilart. El govern celebrarà avui el primer Consell Executiu sense Quim Torra després de la seva inhabilitació pel president pel Tribunal Suprem. El convocarà el vicepresident Pere Aragonès i es preveu que s'hi aprovi el decret de substitució. S'activarà així un període de govern en funcions que desembocarà en unes eleccions en aproximadament 4 mesos. El portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol, ha remarcat la idea expressada ahir per Torra de donar a conèixer un caràcter plebiscitari a les eleccions. N'ha a la xarxa aquest matí.
Hem de buscar aquestes eleccions amb caràcter plebiscitari perquè és cap on ens ha portat l'estat espanyol de 3 a 3 anys de partir d'una situació on destitueixen un president, no acceptar el resultat i després de 3 anys de no acceptar el resultat inhabilitar un altre president.
També declaracions a la xarxa. Sònia Sierra, de Ciutadans, ha criticat el mandat de Torra i l'ha qualificat d'horrible.
Mai a Catalunya hi havia hagut tants aldarulls i tan forts i com durant aquest mandat del senyor Torra, no? Ha estat un mandat, això, que l'únic que s'ha hagut fer és dividir i és dir a la gent que desobeieixi les lleis que suposadament ell hauria de fer complir, i ha estat un mandat horrible.
Mentrestant, les mobilitzacions contra la sentència que inhabilita el president s'han succeït arreu del país en les últimes hores. A Barcelona s'han cremat contenidors i hi ha hagut 6 detinguts en la convocatòria del CDR. Mentrestant, a capitals com Girona, Tarragona i Lleida s'han llegit manifestos contra la repressió i els dèficits democràtics de la justícia. Anem ara a l'Alt Penedès, on els consistoris demanen respostes i eines per fer front a les ocupacions d'immobles. Què més en sabem? Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Bon dia. Els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Penedès volen un marc legal que doni solucions àgils a les ocupacions delinqüencials d'habitatges i també a l'incivisme vinculat amb aquestes, però apunten que calen més agents de policia o Mossos al territori i importants canvis legislatius a nivell estatal. I és que els petits ajuntaments no tenen policia local i tenen moltes més dificultats per fer front a aquesta problemàtica. Festes sorolloses, amenaces a veïns i autoritats, gossos perillosos sense lligar o abocaments d'escombraries al carrer, d'entre altres. Per aquest motiu s'ha creat una comissió d'alcaldes i alcaldesses per seguir treballant el tema, i el president del Consell, César Herraiz, ja ha demanat una reunió amb el conseller d'Interior de la Generalitat.
Gràcies, Eli. Més coses. Parlem ara de meteorologia i medi ambient. I és que la plana de Lleida està vivint el període més sec dels últims 4.000 anys. Així ho conclou un estudi de la Universitat de Lleida. Què més en sabem? Des d'UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu, bon dia.
Les plantes són el principal indicatiu de la quantitat d'aigua que es troba a la terra i mostren escassetat en pluja. Jordi Voltas, catedràtic de l'àrea de producció vegetal de la Universitat de Lleida, explica que l'edat de ferro i l'època càlida medieval també van ser molt seques, però presentaven millors resultats del pluviòmetre.
En el sentit de que els períodes secs que hem pogut caracteritzar, doncs bàsicament els trobem a l'edat del ferro, és a dir, època ibera, i després durant l'època càlida medieval, on els registres pluviomètrics, la nostra inferència en aquest cas, doncs denota precipitacions un 20-25% superiors a les actuals.
Voltas explica que en relació amb tot plegat hi ha teories que apunten que aquesta època seca que vivim s'hi sumarà una pujada de la temperatura.
Gràcies, Sergi. I en esports, avui arrenca el procés de validació de les signatures de la moció de censura a la directiva del Barça. Aquest matí es constituirà la mesa, formada per 5 membres i que disposa d'un termini de 10 dies per comprovar si hi ha les signatures necessàries. De moment ho deixem aquí. Això és tot per ara.
Són ara les 9 i 4 minuts del matí. Com sempre, fem el relleu aquí al Notícies en Xarxa de cara a aquesta tercera hora. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Taís.
Entenem que, a banda d'altres qüestions, la de la inhabilitació serà central, no?
Sí, de fet, tenim moltes qüestions per abordar en aquesta tercera hora. Una d'elles, com bé dius, la inhabilitació de Quim Torra. De fet, en uns minuts buscarem les claus jurídiques de la sentència que ha acabat decapitant el govern de la Generalitat. Què diu el dret penal sobre aquests fets? Fins a quin punt s'ha interpretat la llei amb ulls polítics? Quin recorregut recorregut tenen, els recursos que s'hi poden presentar. En parlarem d'aquí uns minuts amb l'advocat penalista Lluís Batlló. També passarem pel Parlament, per cert, perquè la institució que ara té la clau de volta del futur polític del país, amb un comptador que començarà a córrer amb la reunió que mantindrà la mesa d'aquí una estona. Això per una banda, i avui parlarem també molt de feina, de temes laborals. Mirarem de prop la protesta que estan fent a Barcelona els treballadors de l'empresa Bosch per preservar els seus llocs de treball, i parlarem en profunditat de l'actualitat laboral amb el president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, la PIMEC. A partir de 9:45 ens acompanyarà el seu president, Josep González, al mateix matí que, com dèiem, el Consell de Ministres ha d'aprovar el principi d'acord que s'ha assolit in extremis per prorrogar els ERTOs vinculats a la pandèmia 5 mesos més, fins al gener. Li demanarem l'opinió sobre aquests i, òbviament, sobre d'altres temes que no són pocs els que afecten al món empresarial. Abans de tot, el que fem també és mirar com està el trànsit. Actualitzem les dades de servei des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs tot just fa uns minuts que estem pendents de la primera incidència del matí a les carreteres. Hi ha un camió variat al voral de la B23 a l'altura del Papiol, sentit nord, que provoca aturades de 4 quilòmetres des de Molins de Rei. A la resta de carreteres, però, millora força la situació i només queden algunes retencions després d'haver passat ja el tram fort de l'hora punta. A la Pota Sud es manté la densitat a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona. També continuen els problemes per entrar a la ciutat des de la B23. Si ens desplacem fins a la zona del Vallès, podem observar retencions a l'AP7 en tots els sentits a l'altura de Barberà i també densitat a la C17 a l'altura de Parets en direcció Vic. I un últim apunt, ens fixem també en la situació de les dues rondes on hi queden ara aturades en tots dos sentits. Això és tot, és el RAC. Bon dia.
I el que fem ara és complementar tota aquesta informació amb la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, arrenquem avui aquesta jornada i ho fem parlant de la presència de molts núvols prims que estan deixant el cel entrenyinat a bona part del territori català, i també la presència d'alguns núvols més compactes cap al sud de les comarques de Girona, nord de les comarques de Barcelona, i no es descarta que puguin descarregar 4 gotes durant aquestes primeres hores del matí. Cal dir que la resta del dia aquests núvols prims s'han d'anar trencant i sí que apareixeran alguns núvols més aviat mitjans cap a la zona del Pirineu de Lleida, però sense més conseqüències la resta del dia i a la resta del país ha de dominar el sol. Pel que fa a la temperatura, avui arrenquem aquest dia amb un ambient més fred, sobretot cap a Ponent, cap a les Terres de l'Ebre i, d'altra banda, cap a les comarques gironines. I és que aquí ha afluixat el vent i, per tant, la temperatura ha pogut baixar. En canvi, cap a la resta del territori, la temperatura és més alta que la d'ahir. També notarem aquest ascens a la temperatura de cada migdia. S'espera una temperatura màxima més alta que la d'ahir. Els valors més elevats s'han de registrar cap a les Terres de l'Ebre, on es podrà assolir els 26 graus. També cap a la zona de Ponent o bé cap a la Catalunya central tindrem temperatures màximes d'uns 23, 24, puntualment 25 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La qualitat de l'aire cal millorar i a totes les llars ajuda a estalviar. En renovables continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Després que s'hagi sabut la notícia de la sentència que ha inhabilitat el president de la Generalitat, són moltes les interpretacions que hem anat sentint d'aquesta sentència, del que implica políticament i de quin recorregut té jurídicament parlant. Una sentència que, òbviament, implica la interpretació de la llei i una sentència que, òbviament, també té molts significats judicials i també polítics. Volem ajudar una mica més a interpretar què implica aquest dictamen del Tribunal Suprem i per això, durant els propers minuts, conversarem amb el senyor Lluís Batlló. Ell és advocat penalista. Senyor Batlló, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, la inhabilitació per no fer cas d'una ordre de la Junta Electoral, això és just? És exagerat? És una interpretació?
Sí, jo entenc que per tots els ciutadans és un problema poder considerar que això sigui proporcional perquè es fan moltes lectures polítiques. Jo intentaria, diguéssim, fixar-me en la reacció legal respecte a la desobediència, intentant, ja sé que és molt difícil, deixar de banda la lectura política. És veritat que respecte a una desobediència que faci un funcionari, l'article concretament 410 del Codi Penal parla de que això representaria una multa, que ja està pagada, i després una inhabilitació per al càrrec públic. Aquesta inhabilitació comporta que pot ser ja una forquilla de 6 mesos a 2 anys i la condemna és d'un any i mig. Llavors, des del punt de vista estrictament penològic, podríem dir que agafada la banda, diguéssim, de dalt, perquè d'un any i mig és quasi el final de la pena, és una pena desproporcionada. Però en quant a la inhabilitació, no hi hauria una pena menor, podríem dir, administrativa. No hi ha una multa per aquest tipus de coses. És la reacció legal l'única que existeix, diguéssim,
per tant,
la penal.
Això que es diu que és desproporcionat, és exagerat, condemnar... Clar, és que estem parlant d'una figura molt significativa, que és un president d'un govern, en aquest cas el govern de Catalunya, la qual cosa, no sé si tot plegat li dona una dimensió o sobredimensiona unes circumstàncies que potser amb un altre tipus de judici doncs no hagués tingut tota aquesta dimensió, no?
Totalment. Jo crec que aquí el tema, si ens féssim abstracció de que és el president de la Generalitat, la desobediència i la reacció penal pues seria discutible, però finalment el problema aquí està en que és el president de la Generalitat i molta gent considera que per al fet de treure una pancarta no tindria que haver reaccionat al Codi Penal d'aquesta manera. Tot i que també hi ha l'opció d'entendre que no és que sigui la pancarta era el modus operandi, però al final el delicte és el de desobediència. I com dic, pues no hi havia un equivalent administratiu per poder sancionar de manera administrativa la desobediència, però jo entenc particularment, i com a advocat, deixant de banda la política, que és desproporcionada la pena.
Va ser un error emparar-se en el seu moment en el dret a la llibertat d'expressió, que és el que va fer el president Torra per justificar la seva decisió de no despenjar la pancarta?
Sí, aquí no podem oblidar, diguéssim, era una opinió totalment legítima, però clar, la JEC, la Junta Electoral Central, des del punt de vista de les eleccions, i això és una de les coses que precisament diu la sentència del Tribunal Suprem, és un òrgan superior a la Generalitat, inclús al president de la Generalitat, en quant als manaments que pugui fer en període electoral. Llavors, jo crec que el senyor Quim Torra, el president de la Generalitat, era conscient de que estava desobeint una ordre i per tant tenia que fer aquest joc d'equilibris en dir què és més important, la llibertat d'expressió, que en abstracte existeix, o tenint en compte aquesta llibertat, desobeir una ordre que emana d'un tribunal que també es discutia per la defensa si era un tribunal competent. Però la realitat és que el Tribunal Suprem ha considerat que és un tribunal competent i, per tant, cap dintre d'aquest article, sí, com a diu, desobediència judicial o administrativa. Doncs el JEC és un tribunal a efectes de poder-lo desobeir.
A veure, quan hi ha de política i quan hi ha de justícia en aquesta sentència, senyor Batlló? No sé si és una pregunta fàcil de contestar, eh? Però sí. Ja només sentint-lo a vostè, tot s'acaba barrejant bastant. I se suposa doncs, que la justícia ha de ser igual per a tothom i ha de ser equidistant i ha de això, jutjar els fets per la seva magnitud i per la seva realitat.
Sí, a veure, aquí el problema, com us deia abans, és que no existeix una versió administrativa de la desobediència. El càstig solament pot ser penal, però també és veritat que si agafem el Codi Penal, diu, las autoridades que desobedecieren gravemente el cumplimiento de resoluciones judiciales incurrirán en la pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo cargo público, que es, diguéssim, la sanció que ha tingut el senyor Torra, de 6 meses a 2 anys. Llavors, jo penso que ara potser és una opinió particular, clar, evidentment, no? Però que la sanció podria ser la mínima, perquè penjar una pancarta, per molt que sigui una desobediència, és una reacció que no pot comportar un any i mig d'inhabilitació. I aquesta potser, Vanessa, seria la raó per la qual el senyor Torra podria anar al Tribunal Constitucional, perquè molta gent pensa, oh, encara queda el recurs davant del Suprem d'anar al Tribunal Constitucional. Sí, però, ojo, perquè el Tribunal Constitucional no és una tercera instància en la que un pugui anar solament perquè no li han donat la raó. El Tribunal Constitucional, quan tu fas el recurs d'emparament respecte a una sentència del Suprem, és perquè hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals. Llavors, jo crec que aquí el senyor Torra no tindrà que discutir pas al fons de l'assumpte, que està molt, molt trillat, perquè aquí és que inclús en el judici davant del Tribunal Superior de Justícia el senyor Torra va assumir els fets, sinó discutir si la pena és proporcionada, com també ho podrà fer una vegada esgoti la via jurisdiccional del nostre país davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans.
Doncs anem a pams, perquè m'està avançant molt
les pantalles.
No, però ja m'ha bé que m'ho digui, perquè precisament li volia preguntar sobre quin recorregut té ara mateix aquesta sentència. Vostè ja m'està dient que es poden presentar recursos, en aquest cas, doncs, perquè es pot considerar, com vostè deia, que és una sentència desproporcionada. Per tant, què implica presentar un recurs, fer marxa enrere? Se li pot acabar donant la raó d'alguna manera al president Torra? Vull dir, es pot capgirar això com un mitjó o això sembla inviable?
Sí, no, podria succeir. El que passa és que el que ja no es podrà fer és recuperar el que pugui passar a partir de la inhabilitació que ja es ferma, diguéssim, no?
Diguéssim que el càrrec no el podria tornar a recuperar, per dir-ho així.
Exacte, el càrrec ja no el podrà recuperar. Ara veurem pues, tots aquests períodes electorals que s'obriran com a conseqüència de la inhabilitació, però sí que és veritat que el senyor Torra podrà fer un recurs. Primer recurs que podrà fer respecte a la sentència del Suprem. Un recurs davant del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Però aquest tribunal, com us deia, solament existeix per discutir una hipotètica vulneració de drets fonamentals durant el judici. No en relació a la pancarta, no en relació a el que va fer el senyor Torra amb la pancarta, sinó una vulneració de drets fonamentals en relació al judici. Aquí, per el que sembla, no hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals. Hi ha hagut el principi de contradicció, que vol dir que totes les proves són contrastades per totes les parts, i l'única qüestió que jo penso que es podria al·legar en el recurs davant del Tribunal Constitucional és la desproporció de la pena, precisament que tu comentaves al principi. Si aquesta pena, independentment de les raons jurídiques per les quals ha arribat el Tribunal Suprem a imposar-la, és proporcionada. Una vegada s'esgoti aquesta via judicial, perquè la veritat és que em temo molt que el Tribunal Constitucional desestimi aquest recurs, si és que finalment l'acaba interposant el senyor Torra, hi hauria la possibilitat d'anar al Tribunal Europeu de Drets Humans per elevar aquesta queixa amb el mateix sentit, és a dir, no tant per la llibertat d'expressió, entenc jo, sinó per la desproporció de la pena, perquè el tema de la llibertat d'expressió no es pot ficar cap tribunal superior, inclús el Tribunal Constitucional, vull dir, ni el Tribunal Europeu, en quant als arguments pels quals ha arribat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va ser el que va condemnar, perquè d'alguna manera, bueno, és una interpretació de la llei, que com totes, moltes vegades, perquè el dret és el primer que se'ns diu a la facultat, no són matemàtiques, tot és interpretable. D'ahir que en un cas com aquest, tan polític i tan mediàtic, tothom pugui opinar una cosa i la seva contrària, i quasi us diria que els dos tindrien raons.
Clar, però llavors, amb això que m'està dient, senyor Patlló, clar, jo estic pensant en les declaracions que feia ahir l'advocat del senyor Torres, el senyor Gonzalo Boye, que deia, sí, això acabarà a Europa, acabarà a Estrasburg, sí o sí. Quin sentit té o quin valor té portar aquesta causa a Europa, si potser el recorregut és curt, o és també, entrem una altra vegada en el terreny més polític que jurídic?
És veritat que les sentències que són recorregudes davant el Tribunal Europeu de Drets Humans tenen dos problemes. Un, el molt temps que triga en resoldre's un recurs davant del Tribunal Europeu. I un altre, que com els estats són sobirans, la realitat és que poca cosa pot refer el Tribunal Europeu. Vull dir, quan ja fa una sentència en contra d'un país, i es dicten moltes en contra de molts països, doncs l'única possibilitat que existeix per part del país per desfer allò que s'ha fet malament és quantificar uns perjudicis, però no, malauradament, no es podrà tornar a una situació diferent. El que ha complert presó ja l'ha complert, el que ha estat inhabilitat ja està inhabilitat, i per tant és un recurs que com a mínim, això també és molt important, com a mínim, però no és poca cosa, serveix perquè la jurisprudència del país respecte al qual es dicta aquesta sentència o contra el qual es dicta aquesta sentència pugui refer-se en ara a poder, salvaguardar de millor manera els drets fonamentals.
Doncs queda claríssim, com a mínim hem aclarit algunes cosetes més. Senyor Lluís Batlló, advocat penalista, ens ha portat una miqueta de llum, aquesta qüestió que realment, jurídicament parlant, és complexa, senyor Batlló, com a mínim pels que no hi entenem.
Sí, ho entenc, i després, pues, el que tu comentaves, Vanessa, el tema de la lectura política també envenena molt una possible lectura estrictament jurídica.
Queda claríssim. Senyor Batlló, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
Més qüestions a l'actualitat d'aquest dia, la que ens porten els treballadors de l'empresa Bosch a Castellet i la Gornal, que entren aquesta setmana en el període més dur de les negociacions per intentar salvar els seus llocs de treball. Divendres passat van fer la primera de les tres jornades de vaga de 24 hores previstes davant la negativa de la direcció a retirar l'ERO. L'expedient afecta els 300 treballadors d'aquesta planta on s'hi fan neteja parabrises de cotxes. Anem fins a la plaça Joan Peiró a Barcelona, a tocar de l'estació de Sants. Allà hi tenim la Zoraida Mas i l'Helena Puigdueta, sent testimonis d'aquesta manifestació. Helena, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Vanessa. Sí, una concentració, sens dubte, d'aquests treballadors de Castellet i la Gornal que s'han desplaçat fins a Barcelona, perquè justament aquí davant meu hi ha un hotel on justament la direcció d'aquesta empresa, d'aquesta multinacional alemanya, i el comitè d'empresa estan negociant suposadament les condicions d'aquest expedient de regulació d'ocupació que ja els van anunciar el passat 7 de setembre. Aleshores van saber, doncs, que aquesta planta es volia tancar. Una setmana després, 7 dies després, el dia 14, era un responsable de la divisió d'aquesta mateixa factoria qui els deia les raons del per què es volia tancar aquesta empresa. Bàsicament se'ls va dir que eren per qüestions econòmiques i perquè era una empresa que no resultava productiva. I avui, en aquesta tercera setmana també, com deies, decisiva, el que es tracta és, se suposa això, de negociar les condicions d'aquest ERO. De tota manera, ells no consideren que es mereixin aquesta sortida. Són una empresa que porta molts anys, des del 2014, fent sacrificis per intentar mantenir els seus llocs de treball, i per això tenim amb nosaltres Alici Morales i a la Carme Via. Tots dos són treballadors operaris d'aquesta multinacional alemanya amb seu, o amb una de les seus, a la comarca del Penedès, que porten, doncs, tots dos gairebé 50 anys treballant, una 25, l'altra 25, per tant entenc que entre tots dos sumeu 50 anys de treball en una empresa que va començar amb 1.300 treballadors i que ha acabat amb 300. I sí, vosaltres no esteu d'acord amb que ni sigueu productius ni l'empresa, doncs això, no sigui rentable. Us temeu una altra cosa, no?
Sí, a veure, des de fa uns anys ens han volgut vendre, així com has dit tu, el 2014, va fer una retallada de diners per poder incentivar una ampliació de feina dintre de la nostra planta. No ha sigut així, i el que ens hem trobat avui en dia és que s'ha fet una deslocalització del producte cap a països de l'est. Primer va intentar fer-ho a Hongria, no va sortir bé, i ara han passat a Sèrbia. A Sèrbia estan localitzant tot el que és el producte de la nostra divisió, i nosaltres estem quedant sense feina. De fet, l'últim any pràcticament hi ha hagut operaris que no han treballat perquè no ens han portat feina per poder fer-ho.
Sí, sí. M'agradaria també que la Carme ens expliqués una mica quin és el sentit d'una comarca tocada bastant de mort, perquè porta molts anys dedicant-se al tema de l'automoció i ara són moltes les empreses, a banda de la vostra, que estan tocades. Quin és el sentit, quin és l'ambient, com us sentiu?
Ens sentim molt defraudats, enganyats per la companyia, perquè sempre... teòricament han pecat sempre de ser massa socialment acceptables i que no hem sigut una plantilla mai conflictiva nosaltres, i bueno, i ara toca l'hora de fer el cop de puny a la taula i dir que estem aquí i que estem vius, que si no se'ns va tot el futur, tant a nivell personal com econòmic, i bueno, les famílies, són moltes famílies les que vivim d'això. I bueno, i els nostres pares ja havien vingut dels nostres pares i ara ho han passat a nosaltres, i ja no cal ni que sigui un futur a llarg plaç, però com a mínim que es vagin portant cosetes, i que el món de l'automoció és molt àmplia, i ara sobretot amb l'electrònica es poden fer moltes coses, vull dir, ja no és només el tema del motor.
Estarem pendents, doncs, estarem molt pendents, Vanessa, d'aquesta sortida, d'aquesta reunió, però també estarem pendents del futur d'aquests 300 treballadors d'aquesta factoria de Castellet i la Gornal.
Sens dubte, fins ara és força preocupant. Gràcies, companyes, per aquesta connexió. Això és el que està passant ara mateix en aquesta plaça Joan Peiró de Barcelona. Més temes laborals després de la pausa, en Josep González, president de la PIMEC. Fins ara.
ajuda a estalviar en renovables. Continuem invertint sense dubtar. I a milers de famílies hem pogut donar un cop de mà.
Tornem a creure en el futur. Naturgy.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Tenim moltes qüestions laborals a comentar en els propers minuts i no és per menys perquè l'actualitat a més hi convida. Ens acompanya durant els propers minuts aquí a Notícies en Xarxa el senyor Josep González, que és president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, la Pimec. Senyor González, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia i content de tornar-vos a trobar.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. L'actualitat és pesa, senyor González, avui. Tenim una actualitat bastant agitada, tenim un president inhabilitat, tenim un govern en funcions i tenim unes eleccions que ara mateix encara no tenen data. Com s'ho mira tot plegat?
Pues amb una certa preocupació, no? Perquè, home, amb la que ens cau ara amb el Covid i les conseqüències humanes, sanitàries i econòmiques, doncs tindre damunt l'enrenou polític que tenim, doncs no deixa de ser preocupant, no? Crec que ara seria un moment que tocaria estar concentrats en com controlar aquesta pandèmia i com controlar els impactes negatius que té, no? I no obstant, doncs estem en una situació de que s'ha inhabilitat el president, entrem en una interinitat de 4 mesos i després entrem en una incògnita i d'unes eleccions, no? Bueno, jo ho valoro més negativament que no positivament, tota aquesta situació, no? Però bueno, l'hem d'afrontar.
Qui té la culpa? Un president que ha tensat massa la corda, una justícia que tenia ganes de sentenciar-lo? Com ho veu vostè?
Pues com diu aquella frase, ambos dos, potser, no? És a dir, jo crec que era previsible que actuarien d'aquesta manera. Ha sigut per mi una sentència molt desproporcionada, si cap, no? Però que era evitable, és a dir, que tota aquesta circumstància, tot el que ha passat, crec que ens ho podíem estalviar, i per tant doncs em sap greu que hagi sigut una sentència tan desproporcionada, però em sap greu també que tota aquesta situació la podíem haver evitat ja fa un temps, no?
Em deia que és pessimista en tot plegat, que aquesta situació d'inestabilitat no ajuda, en aquest cas a l'economia, que és el sector que a vostè més li preocupa ara mateix, un sector que és molt sensible a tot el que són els moviments polítics, i que venim d'on venim, amb els mesos que portem a nivell econòmic, amb una crisi important. Què ens depara els propers mesos? Com ho veu?
Bueno, a veure, el més greu és si no aconseguim aturar la continuïtat de les infeccions, diguem, eh? Vull dir, crec que és vital en aquest moment prendre les mesures més adequades perquè es pari doncs, el que hi hagi nous contaminats, no? o infectats.
Infectats,
no?
Sí.
I això és doncs, una responsabilitat que tenen les autoritats, sobretot sanitàries, i han de fer el que calgui, és a dir, aquí sí que no hi té que haver miraments, i és més, penso que la ciutadania ja l'anem conscienciant, però crec que no n'està prou, perquè es continuen produint reunions i situacions on les infeccions tornen a augmentar, i això és vital fer veure a la ciutadania que no ens ho podem permetre. I si s'ha de fer amb sancions, s'ha de fer amb sancions, i sobretot amb recomanacions, no? Perquè la prolongació d'això fa que el nostre teixit econòmic, i per tant llocs de treball, quedin molt apurats, quedin molt tocats. I si es va prolongant, no solament queden tocats, sinó que tancaran. I per tant això vol dir llocs de treball que es perden i economia que es malmet. I per tant no ens ho podem permetre, una continuïtat d'aquesta situació. I si, quan un veu que a Itàlia, doncs, que podríem dir sempre és el nostre punt de comparació, tenen 24 infectats per cada 100.000 habitants, quan aquí en tenim 118 o 120, és a dir, en tenim 5 vegades més, dius, algo falla aquí. No sé si comptabilitzem diferent, però home, per molt diferent que es faci, 5 vegades crec que no seria error de càlcul, seria que hi ha una realitat diferent, no? I per tant, crec que hem de fer un esforç, les autoritats, de dir, bueno, què han fet a Itàlia per controlar i per frenar aquesta continuïtat de la pandèmia, i què hem de fer aquí? Perquè és que sembla mentida que, tenint-ho tan a prop, no tinguem una llista d'un expert clara de dir, mira, allà han fet això, 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 que aquí no ho han fet. Bueno, pues, escolti, fem-ho, no?
I què està fallant?
Bueno, no ho sé, el que
està
fallant.
Des del seu punt de vista?
Jo crec que les mesures que s'han posat en marxa deu faltar alguna qüestió per acabar-les de completar, i crec que fa falta també que els ciutadans, un cop més, ens donem compte de que tenim nosaltres una responsabilitat, que això no és solament un tema de les autoritats, és un tema de cada un de nosaltres, que té que fer tot el possible per evitar que s'infecti o que infecti altres persones, perquè contínuament anem trobant situacions doncs d'acumulació de gent, de manca de mascaretes, en fi, situacions que són molt lamentables i que són irresponsabilitats, si m'apurem.
Si això dona les culpes al govern, a l'administració,
no,
s'està
fent
malament.
No es pot fer sempre.
Aquí no se serveix al 100%.
Exacte, aquí hem d'assumir que duen nosaltres la nostra responsabilitat.
Doncs parlant de govern, tenim un Consell de Ministres avui, aquest matí, que ha d'aprovar aquest principi d'acord que s'ha arribat amb els sindicats sobre la pròrroga dels ERTOs vinculats a la pandèmia, uns ERTOs especials, amb unes condicions molt específiques per persones que s'han quedat sense feina temporalment a causa de tota aquesta ralentització de l'economia que estem patint des del mes de març. Des de la patronal de les Pymes, com ho veu, senyor González, aquest principi d'acord?
Nosaltres estàvem confiats de que es tornarien a prolongar els períodes d'alerta.
Vostè perquè... ja va dir que anirien molt apurats de temps, eh?
Sí,
això el juliol vostè
exacte,
ja ho va dir.
Exacte, i això s'ha creat com una dinàmica, de dir, a l'últim moment és quan decidim les coses, no? I això és trist que passi, perquè sumeix o posa la gent, les empreses i els treballadors, posa amb una angoixa i diu, bueno, es renovaran els ERTOs o no es renovaran, no? Però ens ho podríem estudiar, perquè jo crec, i no sé si ho veig del juliol, però sí que ho pensava, que el govern encerta i va fent pròrrogues dels ERTOs, el que els hauria de fer abans. Però això ha sigut una dinàmica que ha passat en moltes coses. En el seu moment vam decretar 2 setmanes d'aturar el treball recuperant-lo, vam decidir 6 hores abans que comencen els torns de treball. Hi ha necessitat de fer-ho d'aquesta manera? Jo crec que no. Puc entendre que una pandèmia d'aquestes desborda qualsevol organització, no? Però, home, arriba un moment que ja t'has d'organitzar dintre del desordre de la pandèmia, no? I no obstant, doncs això, avui som dia 29, no, penso?
Sí, demà caducaven els ERTOs.
En principi sembla doncs, que s'aprova una prolongació, no? I encara queda uns flecos a veure com els retribuirem i quins sectors hi quedaran. Bueno, aquest tema està bastant centrat de què es farà amb els sectors que tenen més dificultats, no? Però encara hi ha alguna cosa que no està clara i jo estic segur que demà la tindrem clara, però serà l'últim dia, o sigui, és sempre allò de l'últim moment, no?
Crec per tant, que... a priori, aquest preacord li fa el pes? Ja li agrada?
Bueno, nosaltres vam dir que si s'havia de sacrificar alguna cosa i prioritzar nosaltres, enteníem que no estàvem en contra de que es fes prioritàriament per sectors que estiguin més tocats, és a dir, tenim hostaleria, restauració, cultura, petit comerç, autònoms, tenim uns sectors que estan molt, molt, molt tocats, per tant, que es prioritzés l'atenció en aquests sectors no ens semblava malament, si havíem de sacrificar el fer-ho per tots els sectors de manera generalitzada, i aleshores la qüestió era quin percentatge de retribució tindrien aquests ERTOs, no? Per tant, la idea de fer-ho en aquests sectors ja ens sembla acceptable. Ara queda doncs, els últims serrells doncs, per acabar de fer l'acord.
Hi ha algun que li preocupi especialment d'aquests serrells?
Bueno, els percentatges que es pagaran amb la gent que quedi incluïda amb els ERTOs doncs, és un dels temes que estan a l'aire i que bueno, doncs, aquest sí que és important. No?
Els sindicats apostaven pel 70%, que es mantingui el 70%. Sí. Em sembla que això té bastants números de quedar-s'hi, que el govern els ha comprat als sindicats.
Sí,
que no baixi el 50% perquè els hi tocaria ja una rebaixa de la prestació a la meitat.
Per això nosaltres dèiem, preferim primar només certs sectors a canvi de que els percentatges de pagament siguin més alts, no?
Però hi haurà sectors que s'enfadaran.
Miri, no es pot fer... Jo crec que seria millor, evidentment, per caràcter a tothom i amb el màxim a prestació, evidentment, que si es pogués fer. Però, bueno, també hem de ser responsables i realistes i veure que aquí bueno, pues s'han de fer les coses lo més afinades possible per evitar que hi hagi tancament d'empreses. És a dir, crec que la generositat amb les mesures per part dels governs anirà en funció de més o menys empreses tancades. I això sí que demanem al govern que ho tingui clar, que aquesta pandèmia ha sigut un cop que ha vingut de cop i com si haguéssim caigut tots en un pou. I, bueno, doncs, el primer que necessitem és com sortim del pou. que no es quedi ningú en el pou. I això vol dir crèdits, vol dir ajornament d'impostos, vol dir bonificacions a certs sectors, vol dir tota una sèrie de mesures que facin aguantar aquestes empreses i aquests autònoms, no? I si aguanten, doncs ja vindrà la bonança un dia, ja vindrà, ens podrem recuperar. Però tot això depèn de la generalitat que hi hagi amb aquestes mesures. Es van donar unes línies de crèdit tant l'ICF com l'ICO, sobretot pel volum, doncs l'ICO va ser el més important. Bueno, ha sigut una manera de frenar la caiguda de moltes empreses que s'han quedat sense tesoreria, no? Ara cal aguantar-les, aquestes línies. I si s'allarga la pandèmia, doncs, clar, haurem de pensar què fem, perquè aquests crèdits tenien un any de carència. I un any de carència, a la que ens descuidem, no haurem sortit de la crisi i ja haurà passat i les empreses hauran de començar a tornar aquests crèdits. Per tant, nosaltres ara hem demanat al govern que allargui la carència a 2 anys, no a 1, per donar-li a les empreses facilitats. És a dir, en resum el que li deia, la generositat equivaldrà a tancar o no tancar més empreses o més autònoms.
Clar, perquè ens podem trobar amb empreses que un crèdit també li sigui un problema, perquè el crèdit, per molt tou que sigui, clar, i per molta carència que hi hagi, s'ha d'acabar tornant.
Exacte,
i si no entren calés a la caixa, perdó per l'expressió, és molt difícil ni pagar els deutes, ni pagar el lloguer, ni pagar els treballadors.
Sí.
Per tant, tampoc és una solució al 100% els crèdits.
No, és una de les solucions, eh? O sigui, ja hem dit que hi ha d'haver crèdits, però el tàntum, l'endeutament que es representa per les empreses, hi ha d'haver bonificacions per a aquells sectors que es justifiquin bonificacions, hi ha d'haver ajornament de pagar d'impostos, però ajornaments significatius, no? I bueno, podríem posar d'altres mesures, però quan un compara el que han fet aquí, el que han fet a Itàlia o d'altres països, home, pues, una mica més generosos haurien pogut ser. Ara, no vull dir amb això que no s'hagi fet coses importants, eh? Les línies sí que han sigut importants i els ERTOs no deixa de ser una mesura significativa. Podien ser més generosos, podien ser més amplis, però s'està intentant cobrir aquestes necessitats perquè no ens caiguin més empreses. Nosaltres el juliol vam pronosticar que un 20% de les empreses tancarien. Clar, ho vam fer quan encara no havia hagut el rebrot que hi va haver el juliol. Ara estem ja pensant més en un 30% que no un 20%. Clar, pensar que tancaran un 30% o un 25%, és igual, ara podríem discutir qualsevol percentatge, que tancarà un 25% d'autònoms, de petits comerços i de pimes, escolti, se't posa la pell de gallina, eh? Dius, quina destrucció que tindrem d'economia, no? I per això crec que és clau que tallem aquest rebrot quan abans. I dius, bueno, i què s'ha de fer? Home, jo no sóc tècnic, jo crec que aquí s'ha d'escoltar molt bé els viròlegs, els metges que hi entenen, els que fan càlculs matemàtics, i els governs el de tenir en compte i prendre les decisions que no els hi tremoli la mà, perquè ens hi va molta cosa si s'allarga aquesta pandèmia. Som un país que rebem 60 o 70 milions de turistes, parlo entre Catalunya i Espanya, no? Aquest any ens han quedat, doncs, amb un turisme de muntanya, un turisme rural i poca cosa més. Això ha sigut un desastre econòmic per hotels, per restaurants, per molts sectors, no? No ens podem permetre que l'any que ve tornem a tindre la mateixa situació, perquè l'any que ve les empreses que ara quedin debilitades, l'any que ve començaran un altre procés molt dèbils. Un altre any com aquest any i bueno, pues, tindrem una altra mortandat d'empreses. Per tant, crec que això hem de fer tot el possible perquè no passi.
I no seria potser un bon moment per fer un punt d'inflexió amb el tema del turisme, que pràcticament és un monocultiu econòmic al nostre país, i reinventar-se i no dependre tant d'aquests turistes que han deixat de venir?
Jo crec que això, en tot cas, serà un tema a anys vista. És a dir, avui el turisme és una riquesa i ara s'ha pogut comprovar. Recordis que fa un any o dos a Barcelona es va qüestionar que tenien masses turistes. I fins i tot hi va haver algunes petites manifestacions dient que no més turistes. Home, jo penso que ara ens podem donar compte del que representa això, no tenir turistes. Per tant, jo crec que no ens podem qüestionar el turisme. En tot cas, el que hem de fer és, tenint el màxim de turisme, potenciar d'altres àrees, eh? És a dir, no adormir-se amb innovació, amb d'altres aspectes, amb potenciar la indústria, amb ser competitius, en fi, podríem fer moltes més coses. Però jo ara el que no faria és dir, bueno, deixem el turisme i fem d'altres coses. Crec que això seria un gran error, perquè no pots substituir el negoci que representa, per moltes capes de la societat, el negoci representa 60 o 70 milions de visitants. Això, en tot cas, a base de molts anys potser ho haurem de corregir, però ara, de cop, jo crec que no és qüestionable.
Ara estic pensant en la decisió, per exemple, de suspendre tot el que és l'oferta de l'Imserso, que és un tipus de turisme que dona molta vitalitat al sector turístic en uns mesos de temporada baixa. És una estocada, podríem dir, mortal per alguns negocis que en depenen?
És una estocada sèria, perquè plou sobre mullat. Ja és un sector que ha tingut un estiu molt dolent i aquestes visites de l'Imserso, com a mínim, cobrien les despeses fixes d'aquestes instal·lacions, és a dir, poder mantenir viu el negoci, no? Per tant, és una estocada que té una part de comprensió, perquè jo crec que no s'ha fet ni per estalviar diners d'aquests viatges ni per res, s'ha fet doncs, perquè això són concentracions de gent que van amb autocars, que estan junts i tal, i que és un risc possible d'infeccions noves, no? Per tant, clar, estem davant d'una situació que és molt difícil buscar un equilibri entre els interessos sanitaris i els interessos econòmics, no? Jo reconec que no és fàcil, però clar, tot i que no és fàcil, quan veig el que passa a Itàlia, dic, ei, algo hem de saber fer millor, perquè és que no pot ser que tinguem 5 vegades més de contaminació que un altre país que és tan similar, tan paregut al nostre.
Per tant, cal mirar Itàlia, què és el que han fet bé i el que no han fet, o el que no han fet malament, per dir-ho així.
Si això parlem d'Alemanya, tothom...
Són cultures diferents.
Que Alemanya, doncs, bueno, les coses les fa diferents, no? Però amb Itàlia no, amb Itàlia fins i tot ens atrevim a comparar-nos i a vegades a veure'ns millor que ells. I no estan amb aquest tema, ens estan superant. I això fa pocs dies li deia al president Torres, escolti, president, què hem de fer per tindre els ratis d'Itàlia, no? No hi havia temps perquè m'ho expliqués, però li vaig fer el comentari, no?
I no tindrà temps d'executar-ho,
no,
tampoc ara, de veritat.
No.
Doncs miri, aturem un moment la conversa perquè hem d'anar cap al Parlament. De fet, ara d'aquí una estona s'hi ha de reunir la mesa. Recordem que ara mateix el Parlament és la institució que té la clau de volta del que pot passar al nostre país, políticament parlant, en els propers mesos. Es posa aquest comptador a zero i s'engega tota la maquinària perquè previsiblement hi hagi eleccions d'aquí 4 mesos. Cambra Catalana i tenim un equip de ETV amb els nostres companys el Fred de Canó i el Ferran Alcácer. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
Bon dia, doncs sí, un futur incert pel govern de la Generalitat un cop s'ha tirat endavant la inhabilitació del president Quim Torra per no retirar la pancarta del balcó del Parlament en suport als presos polítics. Ara el govern passa a estar en funcions i l'encapçalarà el vicepresident Pere Aragonès, que convocarà avui el Consell Executiu per signar el decret de substitució. Aragonès passa a ser el vicepresident en funcions de president, però no podrà convocar eleccions ni remodelar l'equip de govern. El govern en funcions tampoc pot decretar lleis i, per tant, no podrà tirar endavant el pressupost de la Generalitat per l'any que ve. Sí que podrà, com dèiem, aprovar decrets llei, mesures d'urgència, com ha fet durant tota la pandèmia. Per tant, el proper pas és pel president del Parlament, Roger Torrent, que haurà de sondejar els grups polítics, té 10 dies per fer-ho, per cercar un candidat que es sotmeti a debat. Els partits independentistes ja han dit que no presentaran cap candidat, sí que ho podran fer els partits no independentistes, però, com no tenen majoria, Roger Torrent podria retirar aquesta candidatura. Si no s'investeix un nou president, el Parlament es dissol automàticament i es convoquen eleccions, que tindrà 54 dies per fer-ho segons la llei electoral. Unes eleccions, per tant, que es caurien entre el 31 de gener i el 7 de febrer. Un atzucat, però, que també manté la via judicial, i és que l'advocat de Quim Torra, Gonzalo Boye, ja ha anunciat que recorrerà la sentència al Tribunal Constitucional, pas previ per portar una sentència a Europa que, com bé ha dit Gonzalo Boye, no passarà la frontera, fet que podria capgirar tota aquesta situació.
Doncs és evident, com bé deies, és un atzucat polític, jurídic, però el que sí que sabem del cert és que ara mateix no tenim president de la Generalitat, que tenim un govern en funcions i que tenim unes eleccions que ara mateix no tenen cap data definida, amb uns mesos per davant realment complexos a nivell polític. Moltíssimes gràcies, companys d'Esplugues Televisió, que vagi molt bé i molt bon dia. Parlem de qüestions més properes en el temps, senyor González. Estic pensant en la llei del teletreball, que tot just s'ha aprovat ara no fa gaire, que ha d'entrar en vigor el proper dia 13 d'octubre, una gran solució precisament per evitar aquests contactes entre persones, per establir distàncies entre treballadors. No sé si les PIMES estan preparades per poder acollir el teletreball en totes les seves condicions i en la plenitud del que implica.
Bueno, jo crec que estan bastant preparades, perquè el teletreball no és nou, ja fa anys que en parlem, el que passa que no es feia. Hi havia un percentatge aproximat del 8% d'empreses que feien servir el teletreball. quan ha vingut aquesta pandèmia s'ha transformat en un 60% i tants. Per tant, les empreses s'han adaptat. Que falta millorar, perfeccionar? Sí, clar, sempre una cosa que comença doncs té un procés de millora, no? Però les empreses s'han adaptat i ha funcionat, i jo crec que aquí s'ha demostrat doncs una responsabilitat pels empleats o els treballadors que ho fan servir, i una confiança també dels empresaris de confiar en el teletreball. Per tant, estem davant d'una cultura nova que ha vingut per quedar-se, això ja no ho farà tirar enrere ningú, i que portarà moltes conseqüències que espero que siguin totes positives. Nosaltres hauríem volgut que la llei del teletreball es fes una mica més tard per acumular experiència del teletreball, perquè clar, és que ara l'experiència que tenim del teletreball és dintre d'un període convuls de la pandèmia i de molt forçat tot, no? I hauríem de sedentar una mica i fer que veiéssim què hem de perfeccionar del teletreball, no? Però bueno, bo està que s'hagi fet una llei i esperem doncs que aquesta llei sigui encertada, eh? Que això és lo important.
Serà massa de pressa llavors, vol dir, per elaborar-la.
Sí, ens hauria semblat millor esperar una mica, però això no vol dir retardar el fer teletreball, no? Simplement vol dir regularitzar el teletreball més tard, eh? Però acumulant experiència de tot el que ha representat aquest tema. Els sistemes de comunicació doncs s'estan perfeccionant, ells sols estan millorant, cada vegada pots veure en pantalla més gent de la que estàs en teletreball, cada vegada les comunicacions són més efectives. Les administracions, el govern català, jo crec que en el seu moment el vaig criticar i ara defenso, doncs que està fent un esforç molt important perquè les telecomunicacions arribin als llocs més llunyans, a les poblacions més llunyanes. Això és vital. No podem estar parlant de teletreball i d'innovació i de noves tecnologies i 5G si tenim pobles d'un cert calibre fins i tot que no els arriba la fibra. Per això s'està fent un esforç important i crec que ara s'accelerarà. Crec que cap govern ara dubtarà en fer inversions perquè el poble més petit de la Vall d'Aran hi arribi a les telecomunicacions. Per què? Perquè s'ha demostrat que el teletreball fa que moltes famílies se'n vagin de la ciutat, se'n vagin a viure en pobles. Però és vital que hi hagi internet. Si no hi ha comunicacions, això és un gran problema. Fins i tot hi ha estadístiques, no de Catalunya, d'Espanya, que van fent enquestes rurals, van descobrir que els interessava més internet que no la medicina. I això era impensable fa uns anys. No vol dir que no els hi preocupi la medicina. El que passa és que l'evolució en el temps ha portat que hi hagi carreteres millors, que hi hagi cotxe a casa, a totes les cases. La gent diu, bueno, si m'agafo un mal de ventre, ja agafo el cotxe i me'n vaig al poble de tal. Però si no hi ha internet, què fas en un poble? Doncs clar, la internet dona moltes opcions, a part del teletreball, no? De distraure's, d'informar-se, d'agafar cultura. I per tant, aquest és un objectiu vital dels governs. Crec que el govern de la Generalitat ho està fent bé i crec que Madrid també s'ha conscienciat de que si vol mantenir una població rural té que fer arribar les comunicacions. I és més, és que el que hi hagi famílies que com a conseqüència del teletreball es desplacin a viure en pobles d'aquests, doncs fins i tot es pot ajudar a que pobles que tenien ja un nombre d'alumnes justet per mantenir l'escola en el poble, a la que els hi arribin X famílies amb fills, asseguraran la continuïtat de l'escola en aquells pobles. Per tant, també és un altre avantatge que ens dona el teletreball. Per tant, jo crec que ha sigut, dintre de la pandèmia, doncs ha sigut una bona cosa, és a dir, allò que dèiem, no? Que no tot és dolent a vegades a la vida, no? No hi mal que por bien no venga, diuen en castellà, no? Doncs jo crec que el teletreball és una bona eina, que ha vingut per quedar-se, i crec que si el sabem regular bé, no entrar en consideracions de si hem de pagar la llum, hem de pagar no sé què. Escolti, miri, amb aquest tema ja ens entendrem.
És pecat a minut, això?
Jo crec que sí. A veure, l'empresa, posar un ordenador, si fa falta, el posarà, perquè si no, no té sentit que el teletreball el podràs fer amb una manera que et puguis comunicar, amb una eina que et puguis comunicar. Per tant, això, el que no es pot entrar és en petites lluites a ells que són més demagògia populista que no realitats, no? Perquè què farem? Pagarem la llum d'un senyor que fa servir internet? Ja el feia servir a casa també, no? Però s'estalviarà el viatge. Què farem? Li reclamarem, li baixarem el sou perquè s'estalvia el viatge? O s'estalvia una hora d'anar i una hora de tornar? Bueno, jo crec que aquí han de deixar això sedentar-ho i que hi hagi responsabilitat per totes les parts, no de reivindicar, sinó d'ajustar les coses de manera que tothom estigui satisfet. Provocarà també, per exemple, quan es seleccioni personal, pues ara el fet de viure o no viure en un lloc o en un altre, pues també serà un condicionant de les seleccions de personal. O sigui que estem davant d'una situació que provocarà uns quants canvis, però que en conjunt jo els veig positius, no els veig negatius.
És pràcticament reinventar-se, molts sectors.
Sí, sí.
Que no ens donàvem a esperar, això.
Sí, vaja, per això dic que el teletreball en parlàvem molt abans i no el feien servir, i ara l'han fet servir de cop.
Ara estem treballant des de casa, que no és el mateix que el teletreball, és diferent. Bueno, aquesta llei endreça una miqueta, perquè ja sí que és cert que hi ha treballadors que diuen que potser no estan treballant en les condicions que pertoca, moltes hores, no hi ha desconnexió, el teu cap que t'està enviant missatges constantment, obligació de contestar... Vull dir que aquí també hi ha la responsabilitat mútua.
Sí, mútua. Això és el que deia, que jo hauria preferit potser deixar-ho en un temps per anar analitzant quines conseqüències porta, quins problemes dona, i anar-li buscant solucions, en vez de reglamentar-ho tot ja de cop, no? Però bueno, torno a dir, feta la llei, em sembla bé, i segur que aquesta perfecció del treball a casa, del teletreball, anirà venint perquè l'experiència n'hi ha dient com millorar-ho, no?
Napolint. Josep González, president de la PIMEC, moltíssimes gràcies per haver vingut, que vagi molt bé i ens veiem en una altra ocasió.
Moltes gràcies, espero que la propera vegada puguem parlar de coses que ja comencen a anar
millor. Estigui més tranquil, si és possible. Sí. Gràcies, molt bon dia.
Adéu-siau.
Ho deixem aquí, demà hi tornem amb més notícies en xarxa. Que vagi bé, molt bon dia.